Al matí, amb Mireia Sanz. Fem salut amb el Parc Taulí.
Educar els fills no és fàcil i sovint apareixen molts dubtes que costen de resoldre, sobretot a l'hora d'inculcar-los hàbits saludables o d'establir relacions positives de cara al futur. Per donar algunes claus a les qüestions que més preocupen a les famílies, s'ha posat en marxa als centres d'atenció primària de la ciutat l'activitat Pares i Mares en Positiu. En el primer any en funcionament, aquesta sessió de grup ha arribat a tots els caps sabadellencs i, de fet, ja compta amb 2 i 3 grups en alguns equipaments arran de la forta demanda. Avui volem conèixer aquesta activitat i ens acompanyen dues de les professionals responsables. Són la Pilar Soler, que és psicòloga. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia.
I també ens acompanya la Marisol Jiménez, que és infermera. Marisol, bon dia.
Bon dia.
Doncs amb totes elles volem saber exactament en què consisteix aquesta iniciativa i d'on surt aquest Pares i Mares en Positiu. D'on surt aquesta iniciativa, Pilar?
Bueno, aquesta iniciativa és dins del Pla de Salut Mental de la Generalitat, que es va veure la necessitat de fer algun tipus de tasca preventiva als ambulatoris. Llavors, des de fa un temps es va desplegar més la xarxa, han augmentat els recursos, tenim més psicòlegs i més psiquiatres, i llavors va un psicòleg i un psiquiatre a visitar un cop a la setmana a cada ambulatori. Dins d'aquest context fem primeres visites i llavors els psicòlegs també fem els grups aquests terapèutics que es diuen Mares i Pares en Positiu.
Uh-huh. A quin tipus de públic va dirigida l'activitat? Perquè el cert és que sovint ens mirem als caps, no? Com si fos un lloc on només hi ha activitat mèdica, però no, per exemple, hi ha els grups de postpart, els grups de prepart, no? I tot el coneixement aquest també de com encarar, per exemple, el tema de la maternitat i la paternitat des del principi, no? A quin tipus de públic l'heu pensat?
Pues mira, està dirigida a pares que tenen fills que no tenen cap patologia mental, és a dir, que no tenen TDAH, no tenen autisme, no tenen depressió, són nanos normals que tenen un funcionament correcte, però que els pares tenen dubtes d'alguns aspectes, com pugui ser pues, com posar límits, els gelos, com tracta el tema de l'espòs, etc. O sigui, que està dirigit en principi a situacions de la vida quotidiana que els pares tenen inseguretat a l'hora de tractar-los.
Per tant, parteix d'aquesta campanya de salut mental en què un psicòleg i un psiquiatre es desplacen als ambulatoris de la zona i van pensar que seria una bona prevenció també per al tema de la patologia, no?, en salut mental.
Exacte.
No sé si perquè veieu que els mals hàbits o la relació que els pares puguin tenir amb els fills pot acabar sent una, o acabar derivant en alguns casos en una patologia, no sé si ho heu detectat.
A veure, és que quan hi ha un trastorn mental hi ha a vegades una sèrie d'hàbits que el poden induir o que el poden agreujar, eh? O sigui, llavors, diguéssim, és tant per prevenir que es puguin aparèixer com per prevenir que els que apareixen, perquè hauran d'aparèixer per altres raons més biològiques o més d'herència, etc., que tinguin menys intensitat i que siguin més fàcilment abordables. Per exemple, un exemple molt concret seria treballar tot el que és l'àrea de la son, perquè s'ha vist que moltes malalties mentals estan relacionades amb les dificultats per dormir. Que en qualsevol tipus de trastorn, el dormir és molt important. Llavors, sabem que si nosaltres tractem el son i els pares han d'actuar correctament amb els hàbits, amb les hores de dormir, amb què fer amb l'espòs, etc., doncs amb això estem incidint en la prevenció.
Clar, el concepte de la son, quan parlem de criatures, no? I potser quan, si ens ho mirem des del punt de vista de nadons, que és des d'on m'ho miro jo ara, no? És un entorn molt complicat, no? Com a dotar o donar hàbits de son a les criatures, no? Marisol, quina és la base per donar uns hàbits de son a les criatures? Què és el que ens expliqueu en aquests tallers?
Són les rutines, establir rutines ja des de petitès, o sigui, deixar-los a lliure demanda, però sí que començar a fer una rutina pels pares i unes limitacions dintre de lo que pugui fer el nen. O sigui, s'ha de mirar també en quina edat està el nen, per saber quins límits o quines rutines podem establir i a quin moment. No tots els moments són els adequats per establir segons quina rutina. La de la son, des de ben petits ja sí que s'ha d'establir. Si tu ja la son ja de més grans el deixa sense límits o sense unes pautes, sí que és veritat que després va costar més. I llavors és quan ja comencem a detectar, que costa més controlar, i ja els límits ja poden ser més difícils de controlar.
Què és una rutina de la son? És a dir, en què consistiria una rutina de la son?
Cada dia fer el mateix, o sigui, cada dia és sobretot acompanyar el nen, vale? Pues, quan són així petits, pues és la rutina, el bany, el sopar, el carinyo dels pares, no intervencions de res, ni de pantalles, ni de teles, ni res, la comunicació, el carinyo, menjar, el que faci, si fa pit, si fa sopar, i anar a dormir, cantar-li una cançó, posar-li una llumeta, posar-li alguna de referència perquè tingui companyia, acompanyar-lo fins que s'adorm.
Acompanyar-lo fins que s'adorm, però adormir-lo en braços, no. Deixar-lo que dormi el bressol, perquè aquí hi ha també un món, no?, que dormi amb els pares o que dormi sol. A nivell mèdic, què és el que aconselleu?
Mira, jo els deixo lliures, o sigui, cada família és un món i cadascú té la seva educació i a casa seva. Els que dormen al llit amb els pares, doncs ja saben, a vegades diuen, és que se'm desperta a la nit, com s'ha dormit? Hem de valorar com s'ha dormit aquell nen. S'ha dormit amb tu? Si es desperta i està al seu llit perquè s'ha dormit amb tu i l'has passat al llit, què passa? Es desperta en un entorn que no és on s'ha dormit. Si tu te'n vas a dormir al teu llit i et despertes en aquesta sala, t'espantaries i ploraries. Això fan ells. Llavors, si s'adorm, els pares han de ser conscients que fan col·letxo. Fan col·letxo.
Tota la nit, no?
Clar, fins que vosaltres o el nen decideixi no fer-lo.
Per tant, treballar molt les associacions, no?
Sí,
pel que estàs dient.
Sí. Llavors, els que no, o els que diuen, és que jo ja el vull treure del llit i així. Pues llavors sí que aquí és on hem de començar ja a reforçar. Pues llavors l'has de treure del llit, pues bueno, el poses a la seva habitació, l'has d'acompanyar aquella estona, però no l'agafis a coll, perquè si l'agafes a coll i s'adorm a coll, és aquella rutina que estableix el nen. Llavors tu has d'establir la teva rutina segons el que tu vulguis fer. Hi ha mares que fan col·letxo, pues, bueno, pues el col·letxo és així, és que no el fas o que el vols retirar, pues, bueno, llavors hem de treballar l'altra rutina. Però és cada dia el mateix. A vegades passa també que es talla, aquesta rutina es talla, el nen ha estat malalt, el portem al llit i llavors tornem a començar. Però bueno, amb carinyo i acompanyant-lo s'aconsegueix tot.
I clar, això quan es van fent grans, entenc que haver posat aquestes bases és la solució per al futur, no? Perquè quan tinguin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Que acaben sortint del llit,
Tots, no?
Acaben sortint del llit, Encara que facin col·legio i diuen, bof, això ja per tota la vida. No, acaben...
Hi no hi ha cap nen amb 14 anys,
clar,
que dormi amb els pares, no?
El nen se sent més independent, més autònom i acaben sortint del llit. Però això és, la família és la que...
ha de gestionar aquest tema.
Clar, sí.
Però clar, si no hem treballat bé aquests hàbits de son, quins són els efectes que pot tenir la criatura?
Bueno, el més important és que no aprendrà a gestionar el tema de la por. Perquè a part dels hàbits, a partir dels 2 anys aproximadament, comencen els malsons, comencen els torns nocturns i tot aquest tipus de trastorns, diguéssim, que es donen al voltant de la nit, al voltant del somni, que són universals i que l'han tingut la majoria de les persones quan són petits, pues, si això un no aprèn a resoldre-ho sol, encara que els pares l'ajudin, però a quedar-se sol a l'habitació, doncs això li genera una inseguretat el dia de demà a l'hora d'afrontar qualsevol altra situació que no sigui aquesta.
I com s'enfronten aquestes pors nocturnes?
Bueno, doncs primer explicant que això és normal, que és una etapa que se li passarà, dient-li que la manera de fer segons l'edat, perquè en general cap als 6 anys de forma espontània es poden passar. Però si no es passen, doncs se'ls explica que es poden passar sols, i si no, es passen quan un es fa més valent que la por. I es poden posar uns exemples, no? Doncs, per exemple, si tu t'acostumes a estar sol, el proper dia, en comptes de tenir una por que arribi fins a 100, per exemple, doncs serà una por fins a 90, i així l'aniràs perdent, i arribarà un dia que ja seràs capaç d'estar tu sol. I tot això té que anar acompanyat amb un raonament, en explicar, mira, pues les seves pors, no? Pues si són dels monstres, pues mira, els monstres no existeixen, només es veuen als contes, es veuen als dibuixos animats, a les pel·lícules, quan algú es posa una disfressa, O sigui, i dir-li que, bueno, que la vida normal això no passa, que els monstres no van sols pel carrer, fer tot aquest tipus de raonament. I acompanyant també amb tot, vigilant molt les coses, diguéssim, les activitats que els nens fan, no? Perquè avui dia també tenen molt accés, de forma molt poc supervisada, moltes vegades, al temes, pues, de tauletes, internet, etc. i, bueno, i a vegades es colen pues, continguts que són inadequats per a la seva edat i que els hi poden generar por, no? Pues, per exemple, si un germà gran de 15 anys està veient una pel·lícula que li fa por i el nen petit està per allà, clar, el de 15 ho podrà assumir perfectament, no? Però el petit no. O sigui que és, per una banda, continuar amb els hàbits, donar explicacions perquè entenguin com són les coses i després fer una mica de supervisió d'aquestes activitats que fan els nens.
Mm-hmm. Quin perfil de gent us acompanya en aquestes sessions?
Gent normal, que sí. A lo millor tenen, són normals, amb nens normals, doncs a lo millor doncs un impulsivitat, l'altre gelos, l'altre agressivitat, l'altre no s'han controlat les rebequeries, no és que se'm tira a terra o és que em fa un espectacle, no s'estan quiets a l'hora de dinar. Bueno, una mica doncs a lo millor d'ajudar-los o donar-los eines, no?, per treballar doncs els límits, el com dir que no sense dir no, reforçar totes les conductes positives, tot el que facin, reforçar-lo tot en positiu. Llavors, moltes vegades elles ja tenen les eines, necessiten que tu les recolzis en això. No, sí. Si és això, però l'heu de reforçar més així, no? Alguna eina més, doncs, aportar alguna cosa més a el que no saben, però sobretot reforçar-les en el que estan fent, si ho estan fent bé, que és així i que així s'han de seguir, perquè a vegades diuen, és que ara no sé si m'estic passant o no. No, però són normals, amb problemes normals que ens podem trobar tothom, eh? La típica rebequeria, el típic nen que et contesta, desobedient...
Ara anirem als casos concrets. És que has dit dues coses que m'he apuntat. La primera, has parlat en femení. Això vol dir que majoritàriament tenim mares?
Sí, tenim mares. Hem tingut oportunitat de pares, però ja és el taller el fem al matí i a vegades ja és complicat, algun o un o altre treballa. Però les que tenim ara són totes mares. Sí.
I el programa es diu Mares i Pares, en positiu. Sí, és Mares, no, pares i Pares.
Ah, perfecte, Mares i Pares en positiu. Mira, ho hem posat al revés. Sí. Mares i Pares en positiu, perfecte.
Però s'ha ofert, als pares, el que passa que no... Bueno, hi ha hagut problemes laborals, i no, però sí que han tingut l'oportunitat que vingués algun.
Perquè, perdona, és que l'horari que fem és un horari bastant adequat, perquè comencem a les 9:30, dura aproximadament una hora, i després hi ha una mitjoreta d'intercanvi. Llavors, clar, va molt bé perquè deixen els nens a l'escola i ja van directament al CAP.
Sí, clar, sempre i quan no treballin. Si treballes, entenc que ja és més complicat, doncs, fer una mica de conciliació. Llavors has dit, cal dir que no sense dir no. A veure, Marisol, això com es diu? Perquè quan un diu no. Com es pot dir no sense dir no?
Pues introduint el no dintre la frase, però no començar. No facis això. Pues mira, si fas això... passarà, tindràs un accident. Si creues al carrer, no creuis, no, si creues al carrer et farà mal un cotxe. O frases així molt imperatives, recull les joguines, no, endreça la teva habitació que ja veuràs que estarà més bé i estarem, si queda tot més endreçat, la casa estarà millor recollida i així. Però tu li has d'ensenyar també primer, t'ha d'haver vist que ho fas tu per ensenyar-li amb ell,
A veure, el no d'entrada ja genera una mica d'hostilitat, no? Llavors, per exemple, és millor explicar el que tu esperes que faci el nen. Per exemple, si vas pel carrer i vas saltant i és un lloc que tu consideres que no pots saltar, en comptes de dir-li no saltis, li pots dir, vine al meu costat de la mà i camina com un nen de tants anys, o saps? O sigui, indicar-li el que ha de fer, no? Per exemple, no cridis. Doncs en comptes de no cridis, parla una mica més fluix. O sigui, sempre mostrar més que el que no volem que faci, mostrar-li el camí,
no?,
de el que volem que faci.
Clar,
perquè
però
de nos ja n'haurem de dir molts quan les situacions...
De perill, situacions de perill.
Cuidado, vine, no, tal, no. En canvi, si guardem el no per les coses que realment són urgents, l'altre fet facilita la relació perquè el nen no es posa tan en contra i després és més il·lustratiu perquè quan a tu te diuen que no facis una cosa, saps que no has de fer aquella, però no saps què has de fer en comptes d'allò que no pots fer. I en canvi, quan tu li mostres la conducta que esperes que faci, llavors és més fàcil.
Per tant, no vagis cap aquí, sinó vine amb la mare que et portaré a no sé
allà,
no?
Sí.
Ostres, clar, això requereix una reflexió prèvia, no? Que sovint no tenim temps de fer, no? Perquè anem com anem tots plegats, no?
Per això són interessants aquests grups, perquè són grups psicoeducatius, però que també permeten això, no?, plantejar qüestions i els pares se n'adonen de quin és el seu estil educatiu amb els nens, no? i poden fer els canvis que consideren convenients, perquè nosaltres donem pautes que són generals, eh? O sigui, i després cada família les té, com deia abans la Marisol, les té que adaptar a les seves característiques. No tothom podrà utilitzar totes les pautes, perquè a lo millor anirà en contra dels seus valors o en contra de la seva forma de viure, etc.
Hi ha comportaments dels infants que són normals però que els pares els generen una certa sensació, pel que veieu, eh? Allò, situacions que són normals que facin les criatures però que els pares se les miren així com amb més distància?
Sí, sí, sí. Hi ha, en cada edat hi ha unes conductes que són que els pares els poden preocupar, no? Pues, per exemple, jo que sé, nens molt petits que quan s'enfaden molt donen cops, es tiren al terra, fan aquest tipus de rebequeries. Bueno, pues això a vegades es té que explicar als pares que això és una conducta que marxarà amb una intervenció adequada, que no és que el nen comenci a ser ja un nen incontrolable que tindrà trastorns de conducta, sinó que es correspon a una edat que ell està intentant marcar els límits amb els pares i que els pares han de tenir una actitud molt congruent i de fer una actuació determinada i que això passarà, no? O coses, jo que sé.
I això com es treballa? Una rebequeria, per exemple, com es gestiona?
Mira, la rebequeria és molt fàcil d'explicar com s'ha de gestionar i requereix molta paciència per part dels pares. O sigui, el primer de tot és que han de pensar que això és una cosa que passarà. O sigui, no, que el pare no se senti impotent davant d'això, perquè a vegades són tan exagerades i ho fan al carrer, als ambients on veuen que es pot posar més compromís i criden i patalegen i expressen verbalment una sèrie de coses horroroses, que clar, els pares a vegades es queden com una mica desarmats, no? O sigui, el primer de tot és el pare que s'empoderi de la situació, no? Després, el que s'aconsella és ignorar. Ignorar vol dir que si el que fa no es fa mal amb ell, ni fa mal a terceres persones o trenca objectes, nosaltres fem com si aquell tot el que està fent no ho veiem, com si no ho veguéssim. Llavors, quan ja ha acabat i el nano està tranquil, se fa les reflexions. De dir-li, mira, per exemple, això que has fet, que t'has tirat al terra, que has començat a donar crits, que ploraves, era per dir-me pues, que no volies fer tal cosa, pues, un altre dia me dius, mira, mare, això no ho vull fer així, no me ve de gust. O sigui, donar-li l'opció de que pugui expressar a través del llenguatge, tenint en compte l'edat que tenen, perquè una vegada ho expliquem, no vol dir que ja ho tinguin que entendre, sinó que això s'haurà de fer diverses vegades fins que vagin madurant i ho vagin...
I no s'ha dit mai, no, entenc?
No s'ha dit mai, però després una cosa, el que sí que és molt important és que si veiem que en el context d'aquesta rebequeria es fa mal amb ell mateix, llavors ja no podem fer-la, ignorar-lo, Ja l'hem de sostenir, l'hem d'aguantar, l'hem d'agafar...
Mètodes de distracció.
Exacte.
Llavors canviar cap a una altra cosa, pues ara farem això no ho vols, però ara farem això altre. Llavors és distracció, perquè sí, clar, el que no podem deixar-lo és que es faci mal.
I si la rebequeria era perquè volia determinada cosa, doncs aquella cosa no la tindrà. Això és molt important.
Sí. Per aquest mecanisme no aconseguiràs el que
Exacte.
Vols, no?
Que ho vols, i tu li pots dir, mira, doncs si vols, m'ho demanes així, m'ho demanes aixà, etc. Li ensenyes com ho té que fer per expressar que no està d'acord.
Clar, una altra cosa molt important que ha dit la Marisol és el tema que he deduït per una mica per l'explicació que deia, de ser exemple, no? del que volem que faci la nostra criatura, no? Si no volem que estigui enganxat a una tauleta, no estiguem enganxats a una tauleta, que això suposo que és una qüestió que ens costa molt, no? També com a pares.
Sí, últimament està costant molt i estan molt enganxats. Per què? Perquè estem cuidant del nen o estem a la sala o a la cuina o així, nosaltres ja estem amb el mòbil i el nen amb la seva tablet, no? Si estem amb el nen, hem d'estar pel nen jugant, explicant-li contes, no els hem de tenir, pues, jo ja ho entenc, no? Que a nivell laboral estem molt pressionats, molt estrès, i així arribes a casa i el que, has de fer coses, i llavors, clar, el nen, si el tens amb la tablet o amb la tele, és molt fàcil. Però clar, aquí estem perdent límits, rutines, comunicació, parlar, després més endavant comencem a tenir més problemes, no? Es lliguen molt a tot això i perdem el diàleg i moltes més coses.
La gelosia entre germans és una preocupació també bastant entre els pares?
Sí, també.
I com es gestiona?
Bueno, pues a veure, a cada un lo seu. O sigui, el que no podem caure és en, perquè un petit no tingui gelos del gran i jo li faig al gran el mateix que li faig al petit. Pues no. Cada un té la seva edat i té les seves necessitats. El que sí que hem de fer és explicar, sobretot als més grans, que a ells, quan eren petits, també fèiem això amb ells. El que passa que ells no se n'en recordaven, no se n'en recorden pues perquè tenien 2 anys, perquè tenien 3 anys i no recorden, però que les atencions que fem ara amb un nen petit, amb el gran, també s'havia fet. I quan és al revés, perquè es parla molt del gelos del germà gran cap al petit, però els petits també tenen gelos dels grans. Per què? Pues perquè els grans moltes vegades poden sortir sols al parc, van sols a l'escola, conviden els amics, estan més rato jugant amb els videojocs, etc. Pues el mateix, donar-li la possibilitat, eh? El teu germà, quan tenia la teva edat, això no ho feia i tu ho podràs fer quan tinguis la seva.
Doncs aquestes i moltes d'altres coses són les que es parlen en aquests tallers. Ho direm bé ara, Mares i Pares en Positiu, que es fan als centres d'atenció primària. Entenc que si vols participar has d'anar al CAP i demanar possibilitat de poder-ne prendre part, i que els fem a tots els CAPs de Sabadell, eh?
Sí.
Perfecte, doncs moltes gràcies a la Pilar Soler, la psicòloga, i a la Maricel Jiménez, infermera, per haver-nos acompanyat avui al matí i haver-nos explicat. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.